tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Carme Forcadell ha declarat aquest matí davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Després d'una declaració que ha durat 5 minuts i en què la presidenta del Parlament ha defensat davant la jutge que va permetre la votació del full de ruta independentista perquè era un acte polític, després ha parlat des del Parlament. En la compareixença, Forcadell ha dit que és anormal la situació que es viu a Espanya, on, segons ha dit, l'Estat utilitza el poder judicial per coartar el dret a debatre d'un Parlament democràtic. En aquesta línia ha responsabilitzat l'Estat d'atacs antidemocràtics impropis, ha dit, d'una democràcia del segle XXI. També ha assegurat que el Parlament es mantindrà ferm en la defensa de la democràcia i la llibertat d'expressió, perquè és l'hora, segons ha conclòs, de la política i no pas dels tribunals. I pel que fa a la reacció del govern espanyol, el portaveu Íñigo Méndez de Vigo ha dit que a Espanya la justícia és independent i que ningú no pot actuar amb impunitat perquè, segons ell, és injust i fals dir que la justícia no és independent. Canviem de qüestió. Us expliquem que l'evacuació de milers de civils i rebels atrapats en el setge de la ciutat siriana d'Alep s'ha suspès. Ho ha decidit el govern del país, que ha acusat els opositors de no respectar les condicions de l'acord que es va començar a aplicar ahir. En concret, el règim diu que els rebels volien emportar-se alguns presoners amb ells, extrem que no s'ha pogut verificar de forma independent. Fins ara, en 24 hores, s'havien evacuat 8.000 persones, però encara en queden unes 40.000 i un nombre indeterminat de rebels dins de la ciutat, en unes condicions molt difícils. El president nord-americà Barack Obama, d'altra banda, promet que actuarà contra Rússia si es demostra la suposada ingerència en el ciberespionatge que haurien fet durant les últimes eleccions presidencials els dirigents polítics de Moscou. El president nord-americà ho ha dit aquesta matinada a la Ràdio Nacional Pública. Obama també ha comentat que alguna d'aquestes mesures poden ser explícites i públiques i altres potser no. I un últim apunt. L'Audiència Provincial de Madrid ha absolt la portaveu de l'Ajuntament de la capital de l'Estat, Rita Maestre, del delicte d'ofensa als sentiments religiosos pel que havia estat condemnada, motiu pel qual havia estat condemnada a una multa de més de 4.300 euros per l'assalt, ara fa 5 anys, a la capella del campus de la Universitat Complutense de Madrid. La clau de l'absolució ha estat que, segons els magistrats, l'actuació de Rita Maestre es podia considerar clarament irrespectuosa en certs àmbits, però no va tenir la intensitat suficient per considerar-se un acte de profanació, ja que no es va atacar directament cap dels objectes sagrats de la capella. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, avui divendres, amb el Lluís Torrelles i tot l'equip.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves per a joves i petits i obsequis per a la gent gran. Porta els teus regals a Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 6769 de Barcelona. Informa-te'n al 93 409 2770. Posa el teu granet de sorra. Aquestes festes regala il·lusió. 19a campanya Reis per tothom. Per unes festes per tothom.
Del 16 al 24 de gener, viu un peregrinatge irrepetible amb el club Més Amics. Acompanyats de mossèn Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, viatjarem fins a Guatemala per assistir a l'ordenació episcopal de Josep Parra. A més, visitarem els indrets més encisadors del país: volcans, llacs, el seu patrimoni arqueològic i el sincretisme religiós. Tens temps per inscriure-t'hi fins al 31 de desembre. Del 16 al 24 de gener, Guatemala, un peregrinatge únic amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics, volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Arriba la 30a edició del Pessebre Vivent de Pals. Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament amb una ambientació única. Els dies 18, 25 i 26 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda, petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya, en un meravellós recinte gòtic. Entrades mitja hora abans de les representacions a Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972-637-380 i a pessebrevivent.pals.es.tl i a pals.cat.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, Lira.
Qui s'excusa, s'acusa.
Anònim.
Tot just passen 6 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya, molt bona tarda, Andorra. Sigueu molt benvinguts un divendres més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 16 de desembre del 2016 i estem contents, estem feliços perquè un dia més i una setmana més estem amb tu. Com cada dia, cinema amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, cultura popular amb Albert Torres, l'entrevista de la nostra productora, la Inés Granado. Sí, sí, en tenim una miqueta de temps. Al final farem noves tecnologies amb una notícia molt i molt interessant. Però això serà d'aquí una hora, encara en queda. I abans de començar, abans d'encetar el programa, els contactes, ja ho sabeu, ens podeu trucar des de ja. Tenim les línies obertes, 93-409-2771 i 93-409-2772. A més, també ens podeu cercar al Facebook, que tenim una pàgina que es diu com el programa Estem amb tu a Facebook, que ja pengem cada dia una fotografia del que estem fent a l'estudi. Per tant, ja ho sabeu, si voleu veure les nostres cares, com som, doncs busqueu al Facebook Estem amb tu. També tenim el nostre perfil de Twitter, que es diu Estem amb tu Ràdio, i ja està, Estem amb tu Facebook, Estem amb tu Ràdio a Twitter. Dit això, i quan passen ja 8 minuts sobre les 5 de la tarda, comencem. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, molt bona tarda. Molt bé.
Hola, Luis, bona tarda. Encantat d'estar una vegada més aquí. Aquesta setmana ha estat una setmana ja de nominacions.
Apa!
Ja saps que quan es comença ja a mitjans del mes de desembre, i com l'any 2017 comença sempre, tots els anys comencen sempre amb premis, amb guardons, primer els Gaudí, després els Goya, després els Òscar, vull dir que se van donar premis i ja surten les nominacions.
Cal dir
que aquesta setmana ja van sortir les nominacions pels Globus d'Or, que
pinta?
Com saps perfectament són l'antesala, que es diu, sí, de los Òscars. Vull dir, normalment s'equivoquen de vegades, però i sembla ser que la pel·lícula, que a més me lo va comentar un company que viu a Los Angeles i ha arribat aquests dies de festa i que vaig sopar amb ella ahir, de que La La Land, que és la pel·lícula de Damien Chazelle, serà la gran guanyadora. Està nominada en 7 candidatures, dins de lo que és millor pel·lícula musical, direcció, i també per a la seva parella protagonista, Ryan Gosling i Emma Stone. I dir que, per exemple, pel·lícules que s'han estrenat i que es poden veure encara a la cartellera dels cinemes de Catalunya, està Hasta l'últim hombre, la darrera pel·lícula del senyor Mel Gibson, que també està nominada i que competeix justament amb el La La Land, però dins de la categoria de drama. Per tant, aquesta seria el més important. No faré una llarga llista de les nominacions dels Globus d'Or, però sí dir que, en certa mida, quan surtin els guanyadors, serà com una mena d'índex de lo que pot ser els premis Oscars d'aquest any. Lo que sí que ha quedat clar és que l'Acadèmia de Cinema Espanyol va anunciar aquest passat dimecres les nominacions als Premis Goya 2017, tindré justament avui a l'entrevista a un dels nominats, amb la qual estem al dia de lo que s'ha de fer, i cal dir que, com s'esperava, la pel·lícula més nominada ha estat l'última pel·lícula de Juan Antonio Bayona, El monstruo viene a verme, amb 12 nominacions, seguida de dues pel·lícules molt importants, dos thrillers d'aquests de categoria, com són El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, amb 11 nominacions, i Tarde per la ira, la primera pel·lícula de l'actor Raúl Arévalo, que també ha tingut 11 nominacions. La pel·lícula 1898, Los últimos de Filipinas, 9 nominacions. Julieta, de Pedro Almodóvar, s'ha quedat amb 7. Sí, és cert que són de les importants, les actrius, el guió, la pel·lícula. Que Dios nos perdone, un thriller també molt interessant, té 6 nominacions. La reina d'Espanya, la polèmica pel·lícula del Fernando Trueba, 5 nominacions. Kiki, el amor se hace, aquesta divertidíssima pel·lícula sobre el tema de les relacions de parella, 4. I El olivo, una magnífica pel·lícula, 4 també. Per tant, aquestes serien les més importants. El que sí es pot destacar i és que dins del que són els apartats de millor actor, principal, actriu secundària, actiu debutant o actor debutant, sí, hi ha moltes cares de televisió. És a dir, com la televisió pesa a l'hora de que els més votats han estat gent de televisió, no? O sigui, actors i actrius que fan televisió normalment, però que també han fet pel·lícules aquest any. Jo podria dir que el nivell mitjà de les pel·lícules espanyoles de l'any 2016 és bastant acceptable.
Jo crec que sí. Jo
penso que tenim un any bastant interessant i, per tant, s'ha d'estar de bon humor i alegres perquè hi ha bona categoria. I tenim una altra notícia que més afecta a un cinema d'aquí de Barcelona. Em sembla que tenim ja el nostre invitat, encara em diuen que no, però bueno, cal dir que el proper dia 20 es fan 20 anys des de que el 1996 els cinemes Méliès van obrir les seves portes per primera vegada. Recordem que del 19 al 29 de desembre, és a dir, des d'avui fins al dia 25, es faran aquesta festa, celebraran aquesta festa repartint 1.000 regals entre els espectadors i amb entrades reduïdes de 3 euros per totes les sessions. És a dir, que pràcticament es favoreix el fet d'anar al cinema i de poder gaudir d'aquesta celebració, aquests 20 anys, primers 20 anys dels cinemes Méliès. El seu home, l'artífic d'aquesta, jo diria, fita important, és el Carles Balaguer, conegut director de cinema, també conegut historiador de cinema, crític de cinema. Carles Balaguer, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres i moltes, moltes felicitats de cor a cor, perquè penso que aquests 20 anys dels cinemes Méliès és ja la majoria d'edat, no, Carles?
Sí, encantat per la vostra trucada, abans de tot. Sí, jo penso que hem arribat a una fita important. El moment que vam obrir no ho teníem tan clar que poguéssim arribar a 20 anys, però aquí estem. Jo penso que el balanç és molt positiu, més de 300, quasi 400 clàssics, i hem fet una tasca cultural important i donem a conèixer a una part de la gent jove la història del nostre cinema, pràcticament,
sí,
dels anys 40, 50 o dels 60, i, bueno, això és en el que ens quedem.
Sí, senyor, i a més, una cosa important que tu deies, donar a conèixer als joves el cinema, però des del cinema, és a dir, a la pantalla gran, no mitjançant tots els piluxis aquests que hi ha per veure, baixant d'internet, amb reproductors petits, tot això, no. El cinema s'ha de veure a la pantalla, com tu l'has vist i jo l'he vist tota la vida, no?
Sí, és important. Vam procurant la mesura de les nostres possibilitats, que cada còpia estigués en les millors condicions, subtitulada, i sobretot donar a conèixer la integritat de la pel·lícula. A part d'això, hi ha una cosa més important encara, que si tu mires les pel·lícules que s'han projectat als Méliès al llarg d'aquests 20 anys i, sobretot, els 10 primers anys, veuràs que el qui ha seguit aquesta programació ha pogut seguir una part important de la història, autors americans, europeus, i sobretot pel·lícules que són capitals en la història del cinema.
Sí, senyor, o sigui, amb la qual feu una tasca cultural, de cultura cinematogràfica envidiable i absolutament premiable. Cal dir que els premis, els cinemes Méliès han tingut diferents premis. L'any 96 va obtindre el Premi Sant Jordi, el Premi Ciutat de Barcelona el 2003 o el Premi Carles Duran amb els 5è Premis Barcelona de Cinema el 2006. És a dir, sou ja un, diguem, una entitat, més que jo penso que més que parlar d'un cinema, que sembla que estàs parlant més d'un negoci, penso que sou una identitat cultural que fa del cinema la seva no sé si ho diria bé, però la seva bandera. Va per aquí una mica la intenció del Carles Balaguer, que sabem que tu ets director de cinema. Recordem, per mi, dues pel·lícules molt importants, que són La casita blanca, La bomba del Liceo i Arropiero, El vagabundo de la muerte. Però tu ets també un gran cinèfil, un historiador, tens molts llibres de cinema, fas crítica de cinema quan tens ganes, suposo, no de forma obligada, i això també és una llibertat molt important, però jo penso que sobretot ets un gran cinèfil.
Sí, vaig intentar portar aquesta vessant de coneixement amb la mesura que anàvem contractant pel·lícules, intentant que aquests títols fossin títols poc coneguts. L'exemple és El gran carnaval, que abans va inaugurar la pel·lícula de Willy Wilder, que només s'havia vist doblada, sí, i amb males condicions.
I que és una pel·lícula extraordinària, que posa la dimensió de lo que és el periodisme en segons quins moments de la història, no?
Sí, capital, capital, i després, pues bueno, ben seguir tota la filmografia de Willy Wilder, part de la de Hitchcock, Truffaut, Visconti, Mankiewicz, Berman, que era molt poc conegut i vam fer quasi tota la seva filmografia. Bueno, la llista seria interminable i ens ocuparia tot el temps que tenim previst. Per això vull dir que el més important, quan s'han parlat de les tragèdies que han passat al Méliès, des de l'incendi, a l'esfonsament del sostre o moltes coses que passen, jo penso que això hi ha que deixar-lo de banda. L'important, quan ara se celebren els 20 anys, és la feina feta i la satisfacció per la mateixa.
Sí, senyor, efectivament, estic totalment d'acord. I, a més, la demostració de que quan hi ha problemes són superables i hi ha voluntat de superació, que és el que ha fet sempre el Carles Balaguer. Tenint en compte que el Carles Balaguer també és director de cinema, no puc deixar-li de dir, preguntar-li, després d'aquest recordatori dels 20 anys dels Méliès i d'aquesta festa de fer regalos a la gent que vagi, a 3 euros la sessió del 19, des d'avui fins al 25 de desembre.
Sí, senyor, 3 euros i un regalet.
I un regalet, que això diu molt per part de la generositat del Carles Balaguer. Jo volia preguntar-te, com a director, quin projecte tens? Es pot parlar d'una propera pel·lícula?
La veritat és que la situació en aquest moment és molt complicada.
Una ajuda, no?
Molt dura, no hi ha ni un euro. Tot està, he intentat aixecar 3 o 4 projectes, han sigut difícils i de moment la cosa està complicada. No desfalleixo, perquè la constància i la moral són senyes d'identitat meves, i espero algun dia poder tornar. Ara estic en 2 o 3 històries, però ara de moment no ens hem d'enganyar, la cosa està complicada.
Bueno, desitgem que tot això es vagi arreglant, que de moment celebris amb molta gent aquests 20 anys dels cinemes Méliès i que tornis a posar-se darrere la càmera per fer alguna nova pel·lícula d'aquestes magnífiques que fas tu, Carles Balaguer. Una abraçada, felicitats, i a celebrar-lo molt bé.
Moltes gràcies per la vostra trucada, una abraçada a tothom, i invitar la gent que vulgui passar aquests dies pel Méliès, que ja saben que a 3 euros i un petit regalet pues podran gaudir una mica amb nosaltres d'aquests 20 anys de vida.
Felicitats, una abraçada, vale. Carles, adéu-siau, adéu.
Doncs mira, Fernando, 3 euros a mi em sembla un preu...
A més, durant totes les setmanes, de 19 a 25, o sigui, fins justament el dia abans o el dia de Nadal, vaja.
No n'hi ha excuses, família, no n'hi ha excuses.
No, jo penso que no, però bueno.
Anem a parlar ara, Miguel Fernando, si et sembla bé, de les estrenes.
Sí, comencem amb les estrenes. Hi ha 10 estrenes, jo he fet una tria de 3 pel·lícules, cadascuna molt diferent, i si et sembla, comencem amb l'ajut del Mario a posar el primer tràiler, perquè a partir de lo que s'escolti jo desenvoluparé el meu comentari.
Vinga.
Vaya, no he visto en mi vida una casa tan bonita como esta. 450 metros cuadrados. Es muy grande. La diferencia entre vivir juntos o no es que puedes ver o escuchar a los otros.
Quizá vivir en una casa pequeña te haga ser mezquino. Deberíamos vivir con gente estimulante.
¡Sí!
Con gente fantástica, ¿no te parece?
Sé lo que quieres, Ana, pero puedes ir olvidándote. No quiero vivir en una comuna.
Vivir con vosotros me parece una idea divertida.
¿Tienes dinero?
¿Me aceptáis?
Claro que sí.
¿Habéis escrito reglas para la casa?
No hay reglas todavía.
Nos gustaría ayudar. ¿Tenemos mucha experiencia?
Voto sí.
¿Qué?
Molesto a la gente. Es personalidad mía.
Voto por Alonso.
¿Sí?
Sí, sí.
Què tenim aquí, Miguel Fernando?
Bé, evidentment, això és el començament d'una pel·lícula que es diu La Comuna.
La Comuna.
Perquè fan una mena d'examen per la gent que diuen que vol anar a viure amb ells. La Comuna és la darrera pel·lícula del director danès Thomas Vinterberg. És un director que va pertànyer a aquell famós moviment escandinau que tenia un decàleg de com es tenia que fer el cinema. Afortunadament, ja això s'ha deixat, però en la seva obra, en la seva filmografia, hi ha pel·lícules tan importants com Celebración o La caza, una pel·lícula que tractava el tema de la pederàstia quan hi ha una falsa acusació, era molt interessant, molt dura. I aquí el que fa La Comuna és explicar el que va passar durant els anys 70 a bona part del nord d'Europa i també a Amèrica, aquell moviment de Pacs i Flors, te recordes?
El hipismo,
i que se va crear aquelles comunes on la gent, bueno, que no eren familiars, diguem, consanguinis, sinó que eren gent que es coneixia, que tenien de vegades els mateixos gustos, se reunien i vivien junts, tenint aquesta intimitat en tots els nivells, no? Uh-huh. I això és la història d'una parella, la que surt quan diuen quina casa més gran, una parella de danesos ben col·locats, ells arquitectes, ella també té un bon treball, amb diners, amb una filla ja adolescent, que ell rep l'herència del seu pare, que deixa una casa en un poble que té el mar a prop, i és una casa enorme. I clar, la dona diu, no, això és molt gran per mi. I llavors ella diu, no, pues invitem a la gent a viure amb nosaltres, tenim amics, pues que vinguin a viure. I comença aquesta història, i a poc es va formant aquesta comuna. Sembla ser, perquè el Thomas Vinterberg ho ha dit en algunes declaracions, que ell, quan era petit, va viure en una comuna. No? Per tant, jo dic que la pel·lícula no és que sigui autobiogràfica, però sí que està inspirada, segurament, en bona part, en experiències que ell mateix va viure, no? En la pel·lícula, a part d'aquesta noia, la filla, que és adolescent, surt també un nen petit, que arriba també amb uns amics, però que és un nen malalt, que té també per mi un significat metafòric, la seva presència. I la pel·lícula, que, diguem, tota la primera part és interessant perquè veus com es va formant aquesta comuna, com va arribant gent de diferents formes, un que no té diners i no pot pagar la part proporcional, altre que no li costa acceptar, bueno, allò dels torns de dir, bueno, avui neteixes tu, demà vas a comprar l'altre, tal. Aquestes, l'ordre una mica, les normatives que té que tindre un grup de persones que conviuen. I llavors, la pel·lícula per mi es trenca quan, de cop i volta, es plantea el tema del triangle típicament sentimental. L'home de la casa, l'arquitecte, té una relació amb un estudiant. I a partir d'aquí, el que és una mena d'història sobre la comuna, on que bé, els personatges no estan, els que són, diguem, no els protagonistes, sinó els personatges que rodeixen aquests protagonistes, no estan massa ben dibuixats des d'un punt de vista psicològic, però la història queda com el triangle de la dona, l'home i diguem, la noia jove amb la que l'home se'n va. El que passa és que com la dona no vol perdre aquest home, invita que vingui també a la comuna la noia. I llavors ja fa una explosió terrible a la història. A mi em sembla interessant, està molt ben interpretada, són actors danesos tots molt bons, poc coneguts a nivell de nom, però segurament algú dirà, jo lo vaig veure també a Celebració o lo vaig veure també a La caza, però en definitiva és una pel·lícula que és interessant per poder analitzar el perquè, les dificultats que té una comuna, lo difícil que és fer aquest tipus de relacions. Mm-hmm. Si hi ha una parella, de vegades ja és difícil. Si quan apareix un fill hi ha encara més tensions, i quan venen els sogres o els pares encara... pues, clar, imagina't una comuna on no hi ha llaços emocionals, no hi ha llaços sentimentals, no? Però no cap dubte que la pel·lícula és molt interessant. Anem a la segona pel·lícula, que està basada en fets reals, es diu Operación Anthropoid. És una pel·lícula anglesa dirigida pel Sean Ellis de l'any 2015 i és un biòpic basat en un fet històric real, i és que explica la història de dos soldats de Txecoslovàquia que abans que s'havien fugit del país quan la invasió nazi, això passa durant la Segona Guerra Mundial, van ser enviats des d'Anglaterra per assassinar el cap de les SS, que era en aquells moments a Txecoslovàquia el famós Reinhard Heydrich, que se le coneixia com el carnicero de Praga. Va ser un tio molt famós que va fer una sèrie d'assassinats i de matances terribles. I la pel·lícula explica això. A mi és una pel·lícula que em sembla interessant perquè explica una situació històrica que no ha estat massa, o no ha estat explotada pràcticament pel cinema, que segurament s'ha parlat en llibres d'història. A mi el que em sembla és que és una mica un poco telefilm. És llarga, dura pràcticament dues hores llargues, i a mi se'm va fer una... De vegades se'm va fer una mica llarga, sobretot al final, que penso que no està ben solucionat de forma... Ja sé que està basada en fets reals, el que passa que ja saps tu que una cosa és el fet real i una altra cosa és com el guionista i el director trasllada aquest fet real amb els matisos de fer-lo més cinematogràfic quan ha passat allò, però potser els detalls no són els mateixos, no? I això és el que a mi em va deixar una mica fora de lloc. Però escoltem el tràiler per donar aquesta idea de què va la pel·lícula.
Esto no es un juego. Tu pintalabios llama la atención. Y con ello nosotros podrían pegarnos un tiro a los cuatro.
¿Cuál es su misión?
La Operación Anthropoid. Estamos aquí para asesinar al Obergruppenführer de las SS, Reinhard Heydrich.
Solo Hitler y Himmler están por encima en la jerarquía nazi.
Se han vuelto ustedes locos. Maten a Heydrich y Hitler reducirá Praga a escombros.
El gobierno checo en Londres quiere saber si Checoslovaquia está todavía dispuesta a resistir.
Bueno, penso que escoltant el tràiler, tot el que he dit se reafirma i a l'oïdor ja entendrà i l'espectador per on van els trets. La tercera pel·lícula que vull recomanar es diu Infiltrado, pel·lícula interessant per una reflexió que jo he fet sobre la mateixa. El títol, en certa mida, ja defineix de què va. Els infiltrats, com se sap, són aquests policies que es fiquen amb bandes de criminals, màfies o traficants de droga, pues per descobrir quina és la composició d'aquest grup criminal i agafar el cap del grup, que és l'important, el cap mafiós, no? Mm-hmm. És una pel·lícula que ha dirigit, com deia, l'ho dic ara, el Brad Furman, és un bon director que fa bé aquest tipus de cinema d'acció, i té com a grans protagonistes el Bryan Cranston, Diane Kruger i Benjamin Bratt.
Bryan Cranston.
A més, sí, Bryan Cranston, que és un bon actor. A més, estan dos actors espanyols, l'Helena Naya i el Simón Andreu, que fan un paper bastant important, sobretot el Simón Andreu. La pel·lícula està basada en un llibre d'un home que es diu Robert Mazur, que és realment un home que treballava per la DEA, que era un infiltrat, i per tant després explica la seva. A mi és una pel·lícula típicament de thriller sobre infiltrats amb el món de la droga, però que fan un canvi. Es donen compte que l'important no és agafar el cap del grup de traficants colombians, que és d'on ve la major part de droga als Estats Units, sinó agafar els que blanqueixen els diners. Saps que ara el tema del blanqueig de diners és una preocupació de tots els estats en el món occidental, i llavors el que fan és infiltrar-se, ell i una companya que es fa passar per la seva promesa, infiltrar-se amb un grup de persones, diguem, aparentment legals, però que tenen, pues, allò, negocis, empreses que blanqueixen els diners, que es belluguen en un món de molt luxe, de molta elegància, de molta fashion, i no és la nostra querida Inés, però que és aquest món de moltes joies, molts regals, i arriba un moment que ells se senten molt identificats amb el matrimoni d'un dels que són els capos i que a la llarga té que estar detingut. I s'entra en aquest conflicte que és el famós síndrome d'Estocolm, recordes? Aquella persona que ha estat segrestada i que d'estar en relació arriba un moment que creu que el segrestador té raó, no?, i que, per tant, el que està fent està bé. Aquí passa el mateix. A mi em sembla una pel·lícula interessant des d'aquest punt de vista. Escoltem una mica el tràiler, ja per donar, diguem, ampliar el que jo estic comentant i el que jo crec que es pot entendre com conclusió final de la pel·lícula.
Ens mantindrem ferms en la defensa de...
Pedim disculpes, tenim un petit problema amb el tall. El Mario ara començarà a buscar, a veure on he ficat això, quan ens faci una senyal, ja escoltarem aquest... Però, tot i així, el protagonista és el Bryan Cranston, no?
Sí, vale. Sí, és un bon actor, ja és grandet.
Sí, home, ja té una edat, no? Sí. Però té moltes similituds pels amants de les sèries, una miqueta amb tot el tema de Breaking Bad, la sèrie que va fer, que el va llançar una miqueta a la fama a nivell
efectivament.
Perquè drogues...
I era una gran sèrie, era una sèrie. Bueno, és que normalment les sèries de televisió que toquen el tema de la droga estan molt ben fetes.
Sí, ara ens diu el Mario que ara ja tenim el
trailer. Ara ja tenim el trailer.
Vinga.
Esto es lo que hago. Soy un agente de narcóticos encubierto. Me siento con asesinos y mafiosos y miento. Miento como un bellaco.
Washington quiere la mayor redada de la historia. Pablo Escobar y su distribuidor principal, Roberto Alcaíno. Mesur, trabajarás con Abreu.
Creo que lo estamos haciendo al revés. Hemos seguido la droga para llegar a los malos. Pero ¿y si siguiéramos el dinero?
Tenemos que encontrar nuevas identidades falsas.
Mira ese, Falcone. Mira las fechas. Y cuenta, tendría 77 años.
Pues te pega bastante, curtido y amojamado.
Vamos. Bob Musella. Bienvenido a una vida de crimen. Allá vamos.
A Radio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. A Ràdio Estel sempre estem amb tu, i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Passen 5 minuts de 6:45 de la tarda i continuem aquí a Ràdio Estel. Estem amb tu, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i el millor cinema. Miguel Fernando, tenim un convidat, no, avui?
Sí, de luxe, com de sempre. Luxe. Tenim amb nosaltres, al costat, a l'altre costat del telèfon, el Lluís Quílez. Lluís, Tocallo. Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, en primer lloc, gràcies per estar amb nosaltres. I ara ja... Ui, que mal sona això. Estàs en un mòbil, a veure si trobes un lloc que...
No, estic amb un telèfon fixe.
Ah, és un fixe.
Ah, és un fixe, bueno.
Ens ha sonat curiós,
sí,
per ser un fixe.
Bueno, potser no va bé el cable. Escolta'm, ara ja es pot dir i felicitar que estàs ja nominat de forma oficial, pels Goya.
Sí, 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 aquesta setmana ens vam enterar de la notícia i Graffiti està nominat als Goya.
Malament s'escolta, perdona,
tenim un problema,
Lluís.
Sí, sí.
S'escolta molt malament, aquest telèfon.
Pues, sí. Això ja sé que s'escapa de la meva...
No, no, ja, però això potser que sigui... Mario, tu que eres un experto. Això, lo tornem a trucar,
Vinga,
lo tornem a trucar, Lluís.
Farem la prova.
Vale.
Vale, gràcies.
Ah, bueno, de moment, tot i així, parlem una miqueta...
Vaig avançar, sí, no? De que, com deia abans, aquesta setmana s'han fet públics ja la nominació dels Premis Goya i, justament, el curtmetratge Graffiti... estaria més de cara a mig metratge Graffiti, que és la darrera pel·lícula de Lluís Quílez, un home ja de Barcelona, nascut el 1978, ja amb una llarga carrera dins de lo que és el curtmetratge i amb curtmetratges molt importants, ha estat nominat, ja dic, de forma oficial a los Goya. Ara sí, Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí.
Home,
ara
sí, bastant millor,
Bastant millor. Bueno, per tant, deia que hi ha felicitats oficials per aquesta primera nominació als Premis Goya. També estàs preseleccionat pels Oscars, no? I s'ha de veure si te nominen o no te nominen. I després també estàs pels Premis Gaudí, em sembla, preseleccionat o ja nominat?
Doncs estem seleccionats perquè els Premis Gaudí es poden votar fins al 29 de desembre i la llista de nominats crec que surt el 3 de gener.
Ah, molt bé.
On estem nominats també és
als Forqué. Als Forqué, exactament, que aquests es donen ja, em sembla, no?
Aquests són els primers i sí. la gala és el 14 de gener. La veritat és que serà un mes de gener bastant...
Sí, perquè hi ha Forqué, Goyas, després venen...
Gaudí,
Goyas i després hi ha el boom, el Hollywood.
Sí, sí.
Bueno, en primer lloc, felicitar-te, perquè penso que per tu el fet de que Graffiti, que penso que és el teu curtmetratge més estimat, no sé si és veritat.
Bueno, mira, t'estimes a tots igual, això és com els fills, jo.
Clar, tots som fills, clar.
Clar.
Però
és cert que m'ha donat moltes alegries i que és un curt que és molt personal meu, que a més de dirigir-lo i escriure'l també l'he produït i que porto molts anys, han sigut molts anys per tirar endavant aquest projecte, ha sigut un repte molt gran a rodar on es va rodar, i és molt estimat.
Expliquem on s'ha rodat, perquè quan veus el curtmetratge dius, caramba, això és cert, i és cert, D'on se va rodar això?
Doncs vam anar a rodar a Txernòbil, a la ciutat abandonada de Pripyat, que és la ciutat més propera a la famosa central nuclear.
Sí.
Ciutat que va quedar abandonada en el 1986, arrel de l'accident en el reactor 4, i que van evacuar, on va haver molts morts.
Sí.
Escolta, i que ha estat tancada durant gairebé 30 anys.
Ja han passat 30 anys i sí. Estàveu amb por a l'equip de filmació per el tema aquest famós de la contaminació, de si encara quedaven rastres...
Bueno, respecte a si ens havíem informat bé per saber bueno, que es podia anar, que no estàvem fent cap bogeria i seguint una sèrie de mesures de seguretat doncs podíem passar allà doncs, uns 5 o 6 dies, que és el que vam estar. No pots estar-te molt de temps, però pocs dies sí que pots estar i perquè els nivells de radiació actualment són baixos, són equivalents als nivells de radiació que hi ha a qualsevol ciutat.
Ja, però hi ha nivells
sí, i potser... Sí, però bueno, hi ha radiació tot arreu, eh?
Ja ho sabem, però a veure, en un lloc que hi ha 100 persones no és el mateix la radiació si hi ha una sola persona.
Clar, no, més que res que allà hi ha punts específics on sí que encara és molt alta,
clar.
Però tu vas amb un comptador Geiger, que és un comptador de radiació...
Sí, sí.
I llavors el que fas és evitar aquests punts.
Clar. És a dir, que és el que veu fer durant el rodatge. És el que veu fer durant el rodatge,
sí,
no?
Sí, sí, anàvem sempre amb un comptador i si encara que trobéssim un lloc que ens interessés molt, doncs mira, si ja la radiació era alta, l'havíem d'evitar.
Escolta'm, la pel·lícula és pràcticament... No hi ha diàlegs, tan sols una mica al final. Hi ha molta música. Escoltarem un fragment, si et sembla.
Perfecte.
I m'agradaria que expliquessis una mica com vas muntar aquest concepte d'aquesta solitud, d'aquesta mena de supervivent, perquè estem pràcticament en un món apocalíptic, com vas muntar i com vas utilitzar la música per, diguem, donar importància a aquesta solitud. Escoltem la música, un fragment. Bé, és una música impactant, eh?
Sí.
Lluís, qui te la va fer, qui te la va escriure? Doncs
pues és el gran Arnau Bataller.
Arnau Bataller, que és un dels grans compositors que hi ha en el panorama sí. del cinema professional i comercial espanyol, sí,
sí
senyor.
Sí, músic valencià, que, bueno, que ja feia anys que ens coneixíem i volíem treballar junts, i mira, aquest va ser el projecte que, justament, coproducció valenciana, i va ser el projecte que vam poder fer junts. Clar, com tu has dit, la música era molt important perquè el curt dura 30 minuts i és en silenci, no hi ha... Bueno, no hi ha diàlegs, no és en silenci, però no hi ha diàlegs.
No hi ha diàlegs, sí. No
per
hi ha,
tant, la banda de so...
No hi ha veu humana, hi ha música i sorolls.
I efectes, i atmosfera, i tot això,
però no hi ha veu humana, sí.
Sí, sí, sí.
Tan sols
sí.
al final, em sembla una mica, no?
Sí, molt poc, però molt bueno, poquet, no però... avancem per no...
No, no, evidentment, no. El que sí és cert és que la història d'una supervivència, no?
Sí, bueno, és una... L'argument és un personatge que representa que és l'últim supervivent sobre la Terra després d'una catàstrofe inespecífica i viu pues, el seu dia a dia en soledat absoluta i tractant de sobreviure fins que un dia descobreix una paraula escrita, un grafiti, que li fa intuir que podria haver algú més.
A partir d'aquí comença, diguem, la trama ja...
Sí.
O sigui, jugues una mica amb el suspens, per dir-lo així?
Sí, que és una història d'amor explicada amb codi de suspense.
Amb codi de suspense, està bé, això.
Sí, en realitat ens allunyem del cine de catàstrofes, encara que sigui una pel·lícula emmarcada en un territori així pots apocalíptic, perquè,
sí.
perquè normalment el cine de catàstrofes es basa molt en la lluita per la supervivència, etcètera, i nosaltres no fem massa incidència en això. Al final és una història de personatges bastant intimista i això sí, explicada amb molt de misteri, perquè és algo que sí que jo em sento molt còmode explicant les històries quasi des del thriller, siguin com siguin.
Tens alguna influència dins del que és el cinema?
Sí, home, moltes. Però, bueno, de petit, Hitchcock va ser el director clau. Quan encara no fas tries de forma conscient, sinó inconscientment te'n vas cap a algú i t'agrada, de petit vaig devorar les pel·lis del Hitchcock i va ser el primer director que em va fascinar. I després Spielberg també, amb una edat una mica més avançada, i Polanski també m'agrada molt, Roman Polanski.
Jo penso que coses de Hitchcock i de Polanski estarien en un curtmetratge teu del 2005 que es diu Avatar.
Sí, sí, sí.
Rodat amb 35 mil·límetres, que és molt important també rodar amb el format del cinema.
sí.
Perquè té un altre tipus de resultat, no sé si... Suposo que estàs d'acord com a director.
Sí, sí, per desgràcia és molt difícil a dia d'avui poder seguir rodant amb cine, però jo vaig tenir la sort de fer 3 curts amb cine.
Sí,
els meus primers curts els vaig rodar amb 3
I és molt important, però a mi Avatar em sembla que té una mica de Polanski i una mica de Hitchcock. És
sí,
un,
sí,
per
sí,
mi
sí.
És un dels teus curtmetratges més interessants,
sí.
Més intel·ligentes, perquè utilitzes molt bé lo que és lo que deixes entreveure i no es veu i lo que l'espectador pot interpretar, no? I això penso que és d'un bon director. I m'agradaria saber quan fas el teu primer llargmetratge autènticament teu, perquè tens una feina, tens un llargmetratge, diguem, d'encàrrec,
sí.
que sí està en l'obra d'un director, evidentment funciona en la filmografia, però jo m'interessa saber quan pots començar a fer el teu llargmetratge autèntic, amb el teu guió, perquè a tu t'agrada fer els guions com un bon autor. Com ho tens, aquest tema? Ho veus molt difícil? Com està la situació?
Bueno, lluitarem perquè sigui d'hora, però mai se sap, perquè, com saps, és difícil finançar les pel·lícules i a dia d'avui la situació encara és complicada pel tema de la crisi, de bueno, les retallades que hi ha hagut a cultura i de més, però ho has explicat molt bé. Jo vaig fer una pel·lícula d'encàrrec americana, fora d'Espanya, i d'alguna forma ara la meva lluita és per fer una pel·lícula meva, un guió meu, i espero que sigui aviat... que sigui pues, en el proper any o així poder que es pugui anunciar que ja sigui un
que
projecte.
Que comences un projecte. A veure sí. Si els premis, que guanyis molts premis amb el Graffiti, que guanyis el Goya, que guanyis el Gaudí, que guanyis l'Òscar, i llavors segurament això serà la clau per poder entrar, posar la pateta amb la indústria, no? Perquè la indústria és molt difícil, aquesta indústria que mou milions d'euros o de dòlars per fer una pel·lícula és difícil penetrar. I, per tant, desitgem que tinguis èxits i, evidentment, si guanyes, et tornarem a entrevistar i en tornarem a parlar amb tu per saber quants premis et portarà Graffiti al llarg de la seva carrera de grans festivals i de grans, diguem, acadèmies. Perquè, evidentment, l'Acadèmia Catalana, l'Acadèmia Espanyola, l'Acadèmia de Hollywood, vaja, els premis Forqué, bueno, això ja és massa,
sí,
eh?
Sí, estem a lo más alto. Pues... Sí, sí, vindrem a explicar-t'ho.
Felicitats, Lluís, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
A tu, adéu-siau, bona adéu. Tarda.
Bé, doncs, Miguel Fernando, fins aquí fins una aquí. Setmana més cinema.
Sí,
ens tornem a veure la propera.
La propera, sí.
I que ja estem ja... gairebé al Nadal, eh? I després ja fins l'any vinent, no?
Fins a l'any 2017, sí.
Gràcies, Miguel Fernando. Família, anem a la publicitat. I no marxeu perquè tornem amb Albert Torres i Cultura Popular.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
En la vida hi ha dues classes de persones. Hi ha els que donen i hi ha els que en donen més. Hi ha els que saben perdonar i els que, a més, saben oblidar. Els que de vegades ho deixen tot per donar-te la mà i els que te les donen totes dues. Hi ha els que tenen un costat bo i hi ha els que tenen un costat molt bo. Aquest any, treu el teu costat bo o molt bo i truca a la Marató per l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. La Marató de TV3 diu molt de tu.
Tots els dies, escapis a Can Barrina, hotel-restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, avui explicaré per què prendre diàriament productes alimentosos Colnatur és el millor tractament antiedat. Doncs és molt senzill d'entendre. Són efectius, naturals, econòmics i segurs. La seva proteïna col·làgen, que és assimilable i pura, contribueix al manteniment d'ossos i músculs, mentre que la seva vitamina C potencia aquest efecte ajudant a la formació de col·làgen per al manteniment d'articulacions, cartílags, dents i pell, a més de tenir un aprovat efecte antioxidant. Colnatur és compatible amb gairebé qualsevol tractament o malaltia perquè no conté greixos, sucres, edulcorants, colorants ni conservants. També dic que és fàcil de prendre perquè la seva presentació en pols facilita que en una sola presa puguem tenir tota la dosi diària que ens cal. Com a consumidora de Colnatur, des de fa més de 10 anys, us puc garantir que funciona. Doneu-li una oportunitat, preneu-lo diàriament un mínim de 3 mesos i estic convençuda de que agraireu aquesta recomanació com ja ho fan centenars de milers de persones.
Estem amb tu, Ràdio Estel.
Manquen 10 minuts perquè siguin les 6 en punt de la tarda i continuem aquí a Ràdio Estel i estem amb tu amb aquesta sintonia que és doncs, la de cultura popular. Albert Torres, una setmana més, molt bona tarda, molt benvingut.
Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé, escolta, avui tenim convidat, quin sí. Show, quin espectacle, que bé, quina alegria.
Està bé això, no?
Sí, no?
Sempre està bé començar amb una entrevista. Avui ens acompanya precisament l'Anton Serra, ja ha vingut alguna altra vegada sí. Per parlar d'aquests clàssics a l'acadèmia, en uns concerts cada dimarts molt interessants a la Real Acadèmia de Belles de Sant Jordi, allà a la Llotja. Em sembla que és passeig Isabel II.
Exactament, UI7.
UI7.
UI7. Davant del restaurant, si es pot fer propaganda.
Sí, total, ja no li ve d'aquí. Molt bé, perfecte. Doncs aquest dimarts en teniu un de molt interessant, que precisament toques tu. Anirem sentint al llarg d'aquesta breu entrevista també algunes peces d'aquest... que és el flabiol que toques? La flauta. La flauta
travessera.
Travessera, que és més grossa.
Vols dir flabiol, també?
Però és que la gent perquè s'entengui, que és... La flauta travessera és més grossa i va grossa, travessada.
Home, i va travessada.
Flabiol és molt petit.
Hi ha moltes flautes diferents.
No, home, jo a l'escola tocava una dolça, no? És aquesta.
La dolça,
ni la dolça, sí. N'hi havia de plàstic, també.
Sí,
no, la meva era de plàstic, no era pas de fusta, què et pensaves? A tercer de primària no ens compraven una de fusta.
I n'hi ha de molt grosses, de flauta.
Sí.
Home, fins i tot n'hi ha de vidre. Mira que...
N'hi ha de vidre, sí, senyor. N'hi ha una al museu d'aquí de Barcelona, tothom que el vulgui veure, que la toca una flautista que es diu Montse Gascón.
Sí.
Que pobra, és una responsabilitat enorme, perquè si li cau a terra...
Sí, no... sí. De Claude Lorrain, em sembla que són aquelles flautes del segle XIX, 1840.
Wow. Claude
Lorrain, em sembla que és el que les va fer, imagina't.
Qui? Lorrain?
Sí.
Ah.
Imagina't. Veus?
Sí, n'hi ha de tota mena. Hi ha flautes de fibra de carbono. Jo no he vist de fibra de carbono.
No pesa. Allò es bofega una mica i se te'n va la flauta.
Sí, 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 és molt, no pesa gens. No? La vaig trobar precisament a l'estand de Finlàndia, a l'Expo de Sevilla. Mm-hmm. Vaig aconseguir que me la traguessin de la vitrina. La vaig provar molt.
I tocaràs la flauta travessera el dimarts que ve en aquest concert?
Tocaré la flauta travessera, que la que tinc jo, modestament, és d'or.
Què dius ara?
Modestament.
Sí, és d'or.
Figuradament. No, diguéssim.
Molt humilment.
Sí. Què anava a dir? No, però no estàs tocant tu un, hi ha més gent, no?
Hi ha més gent, sí.
Explica'ns una mica com anirà el concert.
Hi hagi més gent, i també de públic, que no estigui sol.
Esperem.
Home, segur que sí.
És el concert de Nadal que feu a la...
Sí, la Real Acadèmia, cada vegada que fem... que arriba l'últim concert, l'últim dimarts, perquè com que fem concerts cada dimarts, és de fa 4 anys, doncs quan arriba el Nadal, doncs abans de Nadal, l'últim dimarts, intentem que sigui un concert una mica especial. I aquesta vegada, doncs, per fer-ho especial, hem ajuntat l'orquestra de cambra Germans Pla, nova orquestra de cambra Germans Pla, que la meva orquestra està auspiciada per la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, que és on fem els concerts, i en Jaume Torrent, que és un compositor i guitarrista català molt destacat, sí. Una carrera important darrere seu i moltes composicions molt ben escrites, i molt, molt, que fan molt bé de tocar, també, Hem ajuntat en Jaume Torrent, l'Orquestra de Cambra...
Quan sou a l'Orquestra de Cambra?
A l'Orquestra de Cambra Germans Pla, depèn, però avui som 12.
Ah, Déu-n'hi-do.
12 músics, més el Jaume Torrent, en Josep Maria Sauret, director, i jo, que torno a la flama.
Déu-n'hi-do, és una cambra, més que una cambra, és un bon saló. Sí, per ser-ne 12, no està malament. Molt bé. I què tocareu? Perquè, clar, és un concert nadalenc. Us heu assenyit un repertori d'època o no? O què?
El que hem volgut fer és precisament, com que el Nadal, cada ovella, el seu corral, doncs llavors hem agafat un compositor del corral, que és el mateix Jaume Torrent.
Molt bé.
Llavors tocarem dues obres d'en Jaume Torrent. N'hi ha una que és el concert per a flauta, guitarra i orquestra, que es diu Califòrnia. Califòrnia, exactament, és... A veure, deixa'm que no m'equivoqui.
Bueno, té aires californians, això.
Sí, té aires californians, exacte. Es va escriure a Califòrnia l'any 2007.
Molt bé.
Califòrnia 2007.
Ah, per tant, una peça contemporània, eh?
És una peça contemporània, però és una peça molt que et cuida molt. No, no són aquestes que et desgarren.
Perquè fa por, això, de contemporània. A vegades fa por.
Tenen por de que agafar un desgarro o que realment quedis ferit. I és una mica, es pot considerar, la música contemporània està considerada S, no? S o equis, no? És una, és una cosa que pot ferir la sensibilitat de l'espectador. En canvi, aquesta no. Aquesta el que fa és que et mima. Mima la sensibilitat de l'espectador. És una obra molt maca, de molt, molt bon escoltar, molt interessant, i a més, en realitat, no és un concert per flauta, guitarra i cordes i orquestra, sinó que és la fantasia concertant, amb la qual tant l'orquestra com els solistes, pues, concertant vol dir que tots tenen importància, no és una orquestra purament...
De farciment.
I res més, no?
I de cara a l'any...
I després toca un concert de guitarra i orquestra seu dels sis que ha escrit ell.
No, sí, molt bé.
Per guitarra i orquestra.
Quins projectes teniu de cara al 2017?
De cara al 2017...
És d'aquí 15 dies, 2017.
Des de l'associació, exacte. De cara al primer dimarts, i torno a tocar jo amb les sonates de Bach, amb flauta, clavicèmbal i violoncel, i després hi ha altres concerts, hi ha un concert d'oboè i piano, després hi ha un altre clàssic BCN amb coses de Boccherini, Haydn, Pleyel, etc. I això és el que tenim... ja tenim programat fins a després de Setmana Santa i molts concerts, i alguns amb orquestra, també amb orquestra, precisament per preparar, per anar rodant una gira que tenim per Corea amb aquesta orquestra, que ens han agafat a través d'un director amic meu, ens han contractat per tocar una sèrie de concerts al març a Corea. Llavors en farem un parell de concerts a la Real Acadèmia ja per rodar aquest programa.
Molt bé.
I inclús després, encara en tenim previst fer-ne una altra amb l'orquestra, amb algun, perquè jo hi faré de solista, però també hi haurà alguns solistes coreans que després vindran a tocar amb
nosaltres. Doncs espero que després tornis al març per explicar-nos com ha anat aquesta gira per Corea.
M'encantaria, no?
Catalans a Corea.
Sí, 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 home, no m'ho diguis dues vegades, perquè vindré aquí i us fotré un rotllo que us explicaré tot.
Gràcies, Anton. Digue'ns on ens poden trobar més dades dels concerts.
Sobretot recomano reservar, perquè normalment, no se sap mai això, però normalment aquests concerts estan molt plens quan fem amb orquestra, val la pena reservar una mica de temps, i al mateix temps t'estalvies 3 euros dels 15 que val l'entrada, que per ser amb orquestra és molt econòmic, o sigui, surt de 12 euros, a la web www.fomentdelaclàssica.cat.
Molt bé.
I també, si algú vol veure, sortim a Twitter, a l'Associació pel Foment de la Música Clàssica, o també a través del meu nom, Anton Serra, P de Portugal.
Fomentdelaclàssica.cat. Moltes gràcies, Anton. Molt bona tarda i molta sort per dimarts.
Gràcies, Albert, i gràcies al teu company.
A Lluís.
Lluís.
Un plaer.
Moltes gràcies.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I ara sí, com sempre, doncs anem a fer una mica de gent del que tenim arreu de Catalunya.
Molt bé.
parlant primer de tot de les diades de tradicions i costums nadalencs, perquè, de fet, la setmana que ve ja és Nadal. I dins d'aquesta Fira de Santa Llúcia que estem celebrant a Barcelona, doncs hi ha un acte molt destacat per demà dissabte, que ja fa uns quants anys que es fa, que és aquesta diada de les tradicions i costums nadalencs de Catalunya. A 2:15 al matí hi haurà actuacions de seccions infantils juvenils de l'Esbar Català de Dansaires. A 3:15, a començament de la cercavila de la Carassa de Nadal, amb grallers de la plaça Nova. A 11:45, titelles, tradicionals catalans, representaran el conte El Nadal de Hansel i Gretel. A 1:15, se li lliurarà el guardó de Firaire d'Honor a la Patrícia Gavancho. A 12:45, l'actuació de la coral escandinava Estela i Polarna per a descobrir la tradició nòrdica de Santa Llúcia. A 1:00, animació infantil amb Jaume Barri a la tarda, entre 4:45 i 8:15, un tió popular. Però a més és que aquests dies per Ciutat Vella, Barcelona, perdoneu doncs, que ho centralitzem avui a la capital, doncs tenim també una ruta de pessebres, perquè val la pena anar a veure els pessebres que tenim arreu de la ciutat. Per exemple, el de la plaça Sant Jaume, no en direm més, hi ha hagut moltes, bueno, com cada any, el pessebre de la plaça Sant Jaume, sempre hi ha gent que li agrada més que menys. Hi ha una exposició de diorames que està precisament a la plaça Sant Jaume, a la cantonada del carrer Call. Allà n'hi ha un de molt bonic i també un altre a la seu de l'entitat de l'Associació de Passebristes al carrer de Lledó i també al passebre del Real Monestir de Pedralbes que han organitzat ells. N'hi ha un altre a la seu del districte Ciutat Vella, molt bonic també, que fa l'Associació de Passebristes Ciutat Vella, un altre a la Casa dels Entremesos, on hi haurà gegants, bèsties i altres manifestacions, i un altre molt bonic, de mida real, atenció, aquest val molt la pena anar-lo a veure al Museu de les Cultures del Món, al Pati, que és el carrer Montcada, 28 figures de mida real, i vist imatges i tot, i fins i sembla que hi ha camells,
Escolta, no ens ho podem perdre, això,
Vols anar-hi?
Vinga, va, és que val molt la pena, sortim d'aquí i anem directe. Sí. Anem a parlar ara dels guanyadors dels premis.
Exacte, els Ateneus 2016 es van entregar fa uns dies, sabeu que és un dels premis a nivell associatiu, ateneístic, més important que es fan a Catalunya. Cal dir que hi havia 7 categories, que el Premi Mitjans de Comunicació doncs, va ser per la iniciativa Dimarts de Diàlegs de l'Ateneu Igualadí. El Premi a la Creativitat Artística va ser per l'Esbar Tagarenc, pel projecte Trama. Hi havia el Premi de Capacitat d'Innovació per l'Esplai de l'Ametlla de Merola, pel projecte Deixa'ns una cadira confortable, que permetia millorar la comunitat dels espectadors que van a veure els pastorets a aquesta localitat del Berguedà, o sigui que estava molt bé, també. Hi havia el Premi Jove Proposa, del Foment Martinenc, pel projecte Fronteres Invisibles, el Premi d'Integració Social del Grup del Teatre d'Issar, dels Lluïsos d'Horta, que havien aconseguit que les persones amb discapacitat intel·lectual millorin els seus dos comunicatius, i el Premi Foment de la Participació al Casal Popular de Vilassar de Dalt pel Festival Música Viva. Finalment va haver un Premi Votació Popular pel Cor Vivaig del Cercle Catòlic de Gràcia per l'espectacle Happy, que es veu que va ser un espectacle, jo no el vaig veure, el va presentar l'Elisenda Roca i va ser amb un tema audiovisual molt fresc, molt dinàmic, i vaja, doncs se'l mereixien.
Dit tot això, anem cap a l'agenda.
Seguim amb l'agenda, perquè demà dissabte a la catedral de Perpinyà, a les 9 del vespre, hi ha un concert de Nadal, també demà ballada a Terrassa, sardanes a la Torre del Palau, a les 7 de la tarda, a les 8 del vespre, un concert a Solsona, al Teatre Comarcal del Solsonès, i una ballada a Vegas, a 11:45 del migdia al Passeig de l'Església. Finalment, per diumenge, a les 12, a la plaça de les Peixateries de Reus, aquesta diada del soci sardanista, al Rosselló, a la sala de fet de Pià, a les 3 de la tarda hi haurà una ballada de sardanes. Atenció, una ballada de sardanes a Madrid, diumenge al Parc del Retiro, la glorieta Font de la Sardana darrere el Llarg de les Barquetes i el monument Alfons XII a Madrid, i per aquells que estiguen una mica lluny,
Sí, sí.
I el concert de Sant Esteve, que a més de ser Sant Esteve, aquest any a Sabadell serà aquest diumenge 18 de desembre al Teatre Principal de Sabadell a les 6 de la tarda. Aquesta ha estat l'agenda de la setmana.
Doncs, Albert, moltíssimes gràcies una setmana més.
Gràcies,
fins la propera. I ens veiem la propera, això mateix.
Per desitjar-nos bones festes.
Això mateix, perquè estarem ja pràcticament Nadal, Pràcticament Nadal. Família, anem a la publicitat i continuem amb Inés Granados i la seva entrevista.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Ceba, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I ja passen 5 minuts sobre les 6 de la tarda. Comencem, encetem aquesta última mitjoreta de programa. Ja ho sabeu que a 6:45 de la tarda finalitzem Estem amb tu. I és el moment d'escoltar a la Inés Granados i el seu convidat. Inés Granados, molt bona tarda.
Bona tarda, Lluís.
Mama, just killed a man. Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Buenas tardes, hoy hablaremos con Eulalia Torras de Bea, que es la autora del libro Aprovecha el tiempo con tu hijo. Buenas tardes, Eulalia.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bien. A ver, hoy vamos a hablar de este libro tan interesante, en el que explicas que las madres, tanto las madres como los padres, no deberían dejar el bebé a cargo de la guardería hasta a partir de los 2 años. ¿Por qué?
Más que no deberían dejar a cargo de sus hijos, a partir de los, no es solamente una cuestión de años, sino también del niño, que también, pero es cuestión de la cantidad de horas que el niño está fuera de casa y la cantidad de niños que están atendidos por una misma persona. En general, las guarderías son las que tienen más niños para una persona, aunque excepcionalmente puede no ser así, pero mayormente es así. Y entonces, de lo que se trata es de la forma como está estimulado o no está estimulado el niño. Esa es la cuestión. Al principio de la vida, sobre todo, cuanto más pequeño es el niño, más importante es que le atienda una persona que lo conozca, que puede hablarle y hacerse entender, aunque sea intuitivamente, o sea, que el niño capta de que lo que está pasando, aunque no sepa ni entenderlo exactamente, ni tampoco expresarse. Si el niño está poco estimulado, demasiado poco estimulado, entonces crece con retrasos o con pérdidas, con funciones que no se desarrollan o que se desarrollan muy parcialmente. Esta sería la razón por la que es necesario, es importantísimo que los bebés estén atendidos, poco número de bebés para una sola persona, si puede ser 1, 2, 3, como mucho, y no 8, 10 o 12, por esta cuestión de que de del riesgo de demasiados pocos estímulos y un empobrecimiento en la evolución. Esta sería la razón, no sé si queda claro, pero...
Queda clarísimo. ¿Qué factores favorecen el desarrollo del cerebro del bebé?
Pues, sobre todo es importante que las cosas que le suceden al bebé sean más satisfactorias que otra cosa, aunque pueden en algún momento haber frustraciones, pero más que nada sean satisfactorias, y que aquello que sucede a su alrededor o en relación a él, para él tengan significado, o sea, intuya dentro de las distintas edades qué significa todo aquello, qué significan los movimientos de la madre, el que la madre prepare una cosa para él, que le bañen, que le hablen, que aunque él no entienda el lenguaje, las expresiones faciales de la gente de su alrededor, padres y otra familia, otros familiares y también gente que trata con la familia, todo aquello tiene para el bebé significado. Y la cosa importante es que como consecuencia de estos estímulos, el cerebro vaya progresando y evolucionando tanto desde el punto de vista de la función, de las funciones, de sus funciones motoras, lenguaje, etcétera, toda la inteligencia, comprensión, equilibrio, en fin, todas las funciones que el bebé va desarrollando hasta que es mayor, que se desarrollen, lo cual significa que el cerebro madure, lo cual significa, a su vez, que las neuronas formen la red neural, las neuronas, las células nerviosas formen una red progresivamente, que se mielinicen los axones, o sea, lo que llamamos los nervios. O sea que desde el punto de vista tanto anatómico como funcional, el cerebro gane en capacidades y en funciones.
¿Cómo podemos llegar a entender nosotros, porque esto le pasa a muchas madres y padres, los estímulos de nuestro bebé?
No, a la perfección no, pero suficientemente más que nada. Podemos hacernos entender por nuestro bebé y nosotros le vamos entendiendo progresivamente a medida que le conocemos. Porque evidentemente hace falta todo un tiempo de intercambios y de trato y de acciones dedicadas al bebé y que él, a las cuales él corresponde a su manera, para irle conociendo progresivamente y que cada vez podamos ser más ajustados a lo que el mismo bebé es capaz de comprender.
Otra cosa que apuntas en tu libro es que es muy importante que el niño se sienta querido y que le preste muchísima atención.
Sí, es cierto, en el sentido de que si el clima de la relación entre el niño y su entorno, especialmente sus padres, si el clima es un clima satisfactorio, es un clima agradable, tranquiliza al niño, le contenta en distintas cosas, evidentemente el niño está mucho más predispuesto a vincularse con su ambiente, con la gente de su alrededor, y por lo tanto, como consecuencia de esta vinculación, tener intercambios y progresar en su capacidad de comprender. De modo que es muy importante, por esta razón, porque en un clima satisfactorio, emotivo, afectivo, el niño está más interesado en atender a su entorno, en descubrirle y en vincularse con él y, por lo tanto, a aprender y mejorar sus capacidades también sociales y relacionales.
Todas las experiencias que tenemos nos dejan huellas y aunque parezca mentira, cuando son bebés también, ¿de qué manera nos pueden afectar en nuestro desarrollo?
Debido justamente a esto que decíamos de cómo funciona el cerebro. Esto son palabras que han utilizado investigadores de todas estas cuestiones que hablamos ahora. Dos franceses... dos médicos investigadores que nos han aportado muchas cosas, dijeron, la experiencia deja una huella, lo cual quiere decir que las experiencias positivas que hacemos dejan huellas positivas, saludables, positivas, sobre el cerebro, y las experiencias negativas dañan el cerebro, o sea, dificultan que se forme la red neural, esta red de células nerviosas que nombraba antes, y facilitan que el cerebro se hiera incluso. De la misma forma que mejora funcionalmente y anatómicamente cuando las cosas van bien, pierde funciones, las células se desarticulan, se desconectan unas de otras, se daña la red neural, se detiene la mielinización. O sea, al cerebro le suceden toda una serie de cosas que hacen que, en lugar de dejar de recibir huellas positivas, las reciba negativas.
¿Y cómo podemos hacer que nuestros bebés desarrollen un cerebro sano y feliz?
Tratándoles de esta forma que hablábamos, de una forma estimulante, de una forma afectuosa, de una forma tranquilizadora, que el niño se sienta bien sostenido, bien, que capte el clima, o que le dirijamos a él un clima emocional positivo, de quererle, de tratar de no solo estar con él, sino estimularle. O sea, no tenerlo al lado, pero con la cabeza puesta en el ordenador, por ejemplo, sino estar dedicándole a él suficiente tiempo cada día. No se dan todas las horas del día, evidentemente. Los adultos necesitan también su propia vida, pero que tenga suficientes estímulos del entorno.
¿Qué solución le darías tú a las madres y padres que tienen que trabajar mucho y no pueden hacerse cargo todo el día del bebé?
Entre otras cosas, una de las cosas que puede ser es que se ocupe del bebé otra persona. O sea, que se ocupe del bebé alguien que le quiera, que el bebé le importe mucho a esa persona. Y si pudiera ser, si uno puede pedir bastante, que sea intuitiva, afectiva, que anticipe, que capte, que intuya las cosas que le suceden al bebé, la forma como él está viviendo lo que vive en ese momento, ¿no? Esa sería una forma. Otra forma sería, si los padres, claro, no tienen absolutamente nada de tiempo, un poco uno se pregunta por qué tuvieron el bebé, por qué se decidieron a tenerle.
Exactamente.
A veces los padres también se equivocan en el sentido que creen que la experiencia de tener un bebé es una cosa que no es. O sea, esperan que sucedan unas cosas que no son las que, diríamos, sería falta de conocimiento de lo que es tener un bebé, de lo que necesita para ir bien, o sea, para que sea saludable y con inteligente, con todas sus capacidades desarrolladas. ¿Qué? Yo ahora mismo decía que otra persona se ocupe del bebé. Esto lo hacen muchas veces las abuelas. Lo que pasa es que a veces lo hacen con ganas y otras demasiado cansadas porque son mayores o porque no tenían ganas de hacer aquello. Y claro, hay sus riesgos. Hay que estudiar la situación en realidad para acertar lo más posible en los cuidados que se le brindan al bebé.
¿Qué consejo le darías tú a todas las personas que se estén planteando en este momento ser padres?
Personas que se lo están planteando.
Sí, ¿qué consejo le darías?
O si ellos mismos no se sienten suficientemente orientados, que hablen con alguna persona que les pueda orientar, sea el mismo pediatra, por ejemplo, sea el psicólogo, evidentemente, en fin, que sea alguien que pueda orientarles sobre aquello, que les haga atinar en aquello que ellos por ellos mismos no conocen.
Y finalmente, ¿por qué nos recomendarías leer tu libro y dónde lo podemos encontrar?
¿Por qué no recomendaría?
¿Por qué recomendarías?
Bueno, recomendaría que lo lean si les interesa el tema, naturalmente. Pero ¿dónde lo podéis encontrar? En las librerías. Normalmente es allí donde se encuentra. Ahora, ¿por qué recomendaría leerlo? Yo creo que para que esto que yo estoy explicando ahora lo encuentren mejor explicado, porque cuando uno escribe, revisa las cosas, las piensa, las vuelve a mejorar, etcétera, y porque lo podrán pensar ellos mismos también, le podrán dedicar un poco de tiempo a estas cosas que son, de todos modos, lo más completas que puedo, pero no son tan completas como el libro.
Bueno, Eulalia, pues ha sido un placer tenerte un ratito con nosotros y espero de verdad que muchos padres se lean este libro porque es una buena guía para tener hijos sanos y felices.
Vale, muchas gracias.
A ti, buenas tardes.
Adiós.
A Radio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Bones festes a Café d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12 i a la plaça de la Catedral. El millor lloc per celebrar el dinar o sopar d'empreses. Café d'en Víctor. 93 310 28 72. 93 310 28 72. Reservi la seva comanda. Per aquestes festes a Café d'en Víctor.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Radio Estel, Toni Guerrero.
Manquen 9 minutets de programa aquí a Radio Estel. Estem amb tu i aquesta sintonia ja sabeu el que és. Estem parlant de noves tecnologies i avui tenim un parell de notícies d'aquestes gruixudes, d'aquestes que s'han de comentar sí o sí. No volia dir gordes, no, notícies gruixudes de densitat important. Per què? Doncs perquè no sé si coneixeu vosaltres, estimada audiència, Yahoo, Yahoo de tota la vida. Qui no coneix la pàgina Yahoo Respuestas, que on es fan les preguntes més estranyes i es donen les respostes encara més estranyes. Doncs tenim una notícia important que, bé, té molt a veure amb Yahoo, bàsicament perquè Yahoo és la principal afectada de tota aquesta qüestió. Per què? Perquè tenim una nova, perquè ja va tenir una abans, una nova megafiltració de dades de Yahoo. Què ha passat? De què estem parlant? Bé, més de 1.000 milions de comptes de Yahoo s'han vist afectats. La filtració més gran de la història de grans companyies tecnològiques. Què significa això? Doncs que persones, terceres persones, han tingut accés a A, noms i cognoms, A, direccions de correu electrònic, A, números de telèfon i A, dates de naixement i preguntes de seguretat dels usuaris de Yahoo. Terceres persones significa que no són els de Yahoo, per tant, no se sap què poden fer amb aquestes dades. Des d'aquí, què recomanem? O abans de parlar de què recomanem, què ha dit Yahoo al respecte, a més un comunicat, evidentment, i ha assegurat, han informat que els hackers no van tenir accés a dades importants també, com per exemple les contrasenyes, els comptes bancaris i les targetes de pagament. Per tant, els vostres mètodes de pagament estan segurs, no heu de patir, però preguntes de seguretat, noms i cognoms, direccions de correu electrònic, sobretot el tema de preguntes de seguretat, molt important. Des d'aquí, des de Ràdio Estel, estem amb tu. Tecnologies, què recomanem? En primer lloc, canvieu de contrasenyes, per si de cas. I en segon lloc, sobretot, canvieu les preguntes de seguretat del vostre compte de Yahoo, si és que en teniu. Per què hem dit que aquesta és una nova filtració? Doncs perquè Yahoo ja va tenir una altra filtració el 2014 de 500.000 comptes. Però ara estem parlant de més de 1.000 milions. Per tant, durant els últims 3 anys hem tingut una filtració o filtracions de més de 1.000 milions 500.000 comptes d'aquesta companyia. Una situació molt complicada i que, a més, bé, els hi porta dificultats de tipus empresarial. Per què? Perquè Yahoo ara mateix estava en procés de compra per part de Verizon. Clar, tot aquest enrenou afecta directament a una companyia, que és aquesta, és Verizon. Aquest mastodont de la telefonia dels Estats Units havia adquirit Yahoo durant aquest any per 4.800 milions de dòlars. Una operació que encara no estava aprovada, estava pendent de ser aprovada pels organismes reguladors i de competència. Clar, després de tot això, després d'aquest enrenou, la companyia Verizon s'està plantejant una miqueta la situació. Informacions suggereixen que estaria cercant cancel·lar aquesta compra o almenys reduir en 1.000 milions el preu de compra. Per què? Doncs perquè, ja ho hem comentat, volia adquirir Yahoo per 4.800 milions de dòlars. Almenys ni que siguin 3.800 milions de dòlars, no? Bloomberg, a més, informa que Verizon ha estat fent sortir el seu equip d'integració de les oficines de Yahoo. Què significa això? És literal, la gent de Verizon que estava ja començant a treballar a Yahoo per integrar-se dins la companyia després de la compra, tots fora. Veurem com acaba el drama Yahoo, però, família, això no pinta gaire bé i potser estem davant del que podria ser la mort o una mort premeditada d'una de les companyies més grans d'informació i de tecnologia. Ara anem a canviar de notícia. Hem parlat de Yahoo i ara anem a canviar de tema. Fa dues setmanes vàrem parlar d'HBO Espanya. Us en recordeu? Vam parlar d'HBO Espanya perquè va començar a treballar, va néixer aquí al nostre mercat, al mercat espanyol. I les novetats dels serveis de continguts audiovisuals per streaming no s'acaben aquí. Bé, anem a recapitular una miqueta, anem a pensar en els serveis que ara tenim per veure contingut a internet. Tenim Yombi, tenim Netflix, tenim Filmin, tenim HBO Espanya, tenim Wacky TV, i alguns serveis que són més petitets que no coneixem. Però ara tenim un nou jugador que es diu Amazon Prime Video. I arriba a Espanya amb unes condicions excepcionals. Per què? En primer lloc, l'oferta de contingut és justeta, sí, però l'oferta econòmica és brutal. Per què? Perquè és gratuït amb el teu compte d'Amazon Premium. Per tant, si pagues 20 euros l'any, ja tens accés a Amazon Prime Video. Una oferta molt i molt interessant que et surt a 20 euros l'any i, a més, tens les teves compres d'Amazon amb l'enviament gratuït. Per tant, ja ho sabeu, si encara us esteu plantejant quin servei d'això adquirir per veure pel·lícules i sèries online, Amazon Prime Video, un altre que us podeu apuntar. Dit això, vinga, va, anem a escoltar una cançoneta per dir del programa.
Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor.
Estem escoltant a Domenico Modugno, a Pío B, aquesta cançó que, si us he de dir la veritat, ens ha recomanat Miguel Fernando Ruiz de Villalobos quan ha començat el programa. Fora de micro l'he preguntat: Miguel Fernando, què t'agradaria escoltar per finalitzar el programa? I ens ha comentat aquesta cançó. Tot i així, abans de continuar, us he de reconèixer que a mi em fa molta il·lusió quan venen amics a saludar aquell programa en directe. I ara acaba d'entrar a l'estudi el Sergio Rodríguez. Sergio, molt bona tarda. Molt
bona tarda, Lluís. Molt bona
Escolta,
tarda.
Escolta, em fa molta il·lusió que estiguis aquí.
Gràcies.
I ja està, només era, això, només era això. Només era que el sentíssiu, saludar-lo i ja està, fora. Família, deixem aquí el programa. Sergio, gràcies per la teva presència, ni que sigui per un
gràcies
minutet.
A tu, gràcies a tu.
Home, cap problema. A les vies de so, el Mario Ramírez, ja el coneixeu, és el nostre tècnic, és el nostre crac, és el nostre pop de la tecnologia. A la producció, la Inés Granados. A la direcció, el Toni Guerrero, la veu d'aquest programa, i avui us ha parlat el vostre amic Lluís Torrelles. Ens veiem el proper divendres, ens sentim el proper divendres, i el dilluns, ja ho sabeu, a les 5 de la tarda teniu una cita amb el Toni Guerrero aquí a Ràdio Estel. Estem amb tu. Vagi bé. Adéu.
Toni Guerrero.